com estem? A tots els nostres oients avui va dedicat. Va dedicat un programa que ja tenim aquí, el nostre programa d'avui, i va dedicat a tots vosaltres. Tornem de seguida. Tornem amb moltes novetats i noves accions. No t'ho perdis, no t'ho perdis, no t'ho deixis perdre. A més, avui la Susi està molt bona. Vale? Anem a dir ara les nostres seccions del programa d'avui. Notícies. Notícies molt maques i molt bones. I vivim amb la SOLE, acompanyament i prevenció de la sol·licitud o de la gent gran. Però si els viguéssiu no són grans, són joves, tenen l'esperit jove. Molt macos són. I hi ha el racó de la Lala, pàgines viscudes. Jo he viscut molt. Però no entra el guió les meves vivències. I el món del Pere, del meu amic i insigne Pere. I ara posem música.
Sant Antoni és una de les primeres festes de l'any. És un sant que es coneix també com els dels ases o del porquet. Aquesta festivitat va originar diverses atraccions que anaven des de temptacions del dimoni i la lluita contra el foc, el tortell, els panets i els tres toms. Per Sant Antoni, el patró dels antics gremis de carreters, cotxes, traginers, calassers, llogadors i mules. La festivitat va ser aprofitada per tots els gremis per preparar una celebració solemne. Aquest dia rentaven els animals i els trenaven les cues. Els hi posaven un llaç de seda de colorines i els guarnien per anar a la cabalgada, que els portava al lloc on havien de ser beneïts, després de fer unes quantes voltes pel barri. Se diu que la festa dels tres toms perquè el gremi donava tres voltes amb el seu cavall i altres expliquen que les voltes es feien en un lloc de benedicció al voltant d'una creu on hi havia prop. Des de fa anys celebrem que la cabalgata només desfila davant de la capella que es beneeix. Fins a l'any 1715 aquesta desfilada anava fins a l'església de Santa Clara, prop del Parlament. En ser derrotat el temple, la festa es va traslladar a l'església de Sant Antoni. Després de la seva destrucció, va passar a fer-se a la ronda de Sant Antoni. Tenim documents que fa 182 anys que se celebra a Barcelona. Des del 2007, la festa està organitzada per la Generalitat de Sant Antoni Abat, l'Arca de Noé i els comerciants i associacions dels veïns de Sant Antoni.
Oh, my babe, oh, my love, oh, was filled with you. I became somebody through loving you softly as a child.
Hola, nois. Us parlo una altra vegada a l'oncle Pistola. I us he de dir dues cosetes que en seguida estaré. I és que avui és un dia gairebé històric. Històric després de més de 8 anys. 8 anys. I s'ha inaugurat el Mercat de Sant Antoni. És una notícia molt ben rebuda. Molt ben rebuda pels residents del Raval, ja que suposava un trastorn important. Important desplaçar-se a altres mercats a Barcelona. Hi havia gent gran que no podien anar-hi i ara, a l'estar obert, pues, és un pas molt important. Ja se suposa que, com he dit, és important i desplaçar-se a altres mercats de Barcelona era incòmode. Jo tinc un record dels meus inicis de joventut, en els que els diumenges al matí, en companyia del meu germà, teníem una cita gairebé obligada en el mercat, de les paradetes que havia al voltant del mercat, on ens podia comprar gairebé tot, sobretot curiositats, cromos de Nestlé, còmics, monedes i tot altres coses. En aquestes paradetes s'ho passàvem molt bé, gairebé tot el matí del diumenge. Podies trobar roba, cromos, revistes, llibres, jocs de taula, articles de cuina de l'època en què estic comentant. Ens valorava molt el temps de postguerra. Grans dificultats, perquè aquest mercat, en aquestes paradetes, hi havia moltes coses a molt bon preu i raonable. Estic molt content de que s'hagi obert un nou mercat. Moltes gràcies. Visca Catalunya.
Bona tarda, tornem a estar aquí una altra vegada convidats per aquests amics de la Mediateca. Som el grup de teatre social del Casal Trueta, del Casal de Gent Gran Trueta, d'aquí del barri del Raval, que com ja sabeu participen voluntàriament en un treball que estem fent als casals municipals de gent gran, que és el projecte d'acompanyament i prevenció de la solitud en la gent gran. Ells ens ajuden, el grup de teatre social, ens ajuden a que la gent reflexioni, a que la gent pensi, a que la gent no oblidi que hi ha moltes persones grans en el barri que s'estan quedant soles a casa i que necessiten algú que els doni un cop de mà per sortir de casa, per fer amistats, per tornar a veure el sol, per sentir-se una mica millor. I el grup de teatre social del Casal Trueta ens ajuden a Vivint amb la Sole. Vivint amb la Sole, que són uns monòlegs que portem uns mesos venint aquí a explicar. I avui seran els tres últims monòlegs. En cada monòleg hi ha un cas d'una persona que s'ha quedat, una persona gran que s'ha quedat sola per motius diferents. Avui tenim amb nosaltres el Toni, a la Carme i a la Montse, i avui començarem amb el cas del Toni. Hola, Toni.
Hola, bona tarda. Ja fa temps que em vaig donar compte que m'estava fent gran. Al fer-me gran, pues clar, vaig notar que precisament no podia ajudar jo a la meva esposa. La meva esposa té Alzheimer. d'Alzheimer, jo ja no podia, amb ella ja, ja no podia ajudar-la. Què vaig fer? Vaig cridar a les meves filles, vaig parlar amb elles, i clar, jo sempre dic el mateix, que una mare pot cuidar a 40 fills, però en canvi 40 fills no poden cuidar una mare. Què vaig fer? Doncs pues vaig agafar, vaig mirar el que tenia per allà de propaganda, diguéssim, vaig buscar una residència amb la qual, pues, a la meva esposa, pues, vaig pensar que si la ingressava allà, ella estaria bé i jo també. Què vaig fer? La vaig ingressar i ara, pues, el que tinc que fer és, al dematí quan m'aixeco, és anar amb m'aixeco, esmorzo i vaig cap a la residència. Arribo allà, li dono l'esmorzar. Que precisament que plou, ens quedem dintre la residència. Que fa bon temps, anem al jardí. Passegem al jardí, llegim, escoltem música, i així fins a l'hora del dinar. Arriba l'hora del dinar, li dono el dinar, i després me'n vaig jo cap a casa a dinar jo. Dino, i una vegada he dinat, torno cap a la residència a donar-li el sopar. Li dono el sopar, i una vegada a donar-li el sopar, doncs llavors me'n vaig cap a casa. I així, un dia rere l'altre. Un dia rere l'altre.
Toni, i el tens pels amics?
Amics? Què és això?
Gràcies, Toni. El Toni, com veieu, ens explica un cas típic, segur que coneixeu gent, que fa de cuidador o de cuidadora de la seva parella, i arriba un moment en què s'oblida absolutament de fer la seva pròpia vida dedicats exclusivament a cuidar aquella persona amb la que ha viscut tants anys. S'obliden d'ells, els amics també, vulguis o no, s'obliden del seu amic Toni, i bueno, ahí està. Amics, què és això? Què és això? Passem ara al cas de la Carme.
Hola, bona tarda, sóc la Carme. Bueno, mira, jo estic sortint amb un home, és de la meva edat. No vull que em jutgeu fins que no acabi el relat. Em sentia sola, clar que tinc família i la veritat és que ens portem molt bé, tenim bona relació, però no és el mateix. Al principi, bé, ho portàvem d'amagat, fins que, clar, què passa? Que algú pues, et veu. I llavors, pues, clar, ho vam acabar pues, explicant. Llavors, què passa? Pues, que hi ha opinions de tots els gustos. La una em deia, sí, nena, sí, que amb aquest li pots treure els quartos. L'altra, que quina necessitat tens de tornar a rentar calçotets? Que una dona no ha d'estar sola, s'ha de recolzar amb un home. I hi havia qui em deia, on vas, a la teva edat? Bueno, en fi, jo no em faig gaire cas. Ara, això sí, el dia que em va demanar d'anar a viure junts, em vaig fer diverses preguntes. La primera, però, és... Realment és això el que vull? O, no sé, la relació que ja tenim està bé? Sortim els caps de setmana, fins i tot fent viatgets, i ha estat fantàstic. Ens ho hem passat molt bé. Però a l'hora d'arribar a casa, doncs tu casa teva i jo casa meva. Llavors, clar, amb el meu amic això no li va fer gaire gràcia. Hi havia qui em deia, ai, noia, aquest pas et moriràs sola. Llavors jo em pregunto, de veritat hi ha dones que vagin amb homes per aquesta qüestió, per no estar soles? Després de tant de temps jo de viure sola, la veritat és que no tinc ganes de conviure amb ningú. M'agrada arribar a casa i estar pues, tranquil·la, per què no? El que vull és una mica de diversió, companyia, estar amb algú que comparteixi gustos, activitats. La meva necessitat és molt simple. M'agrada estar sola, però vull compartir la soledat de tant en tant amb algú. És tan difícil d'entendre?
Gràcies, Carme. És tan difícil d'entendre? Quantes dones n'hi han, Carme, com tu has dit, que per no estar-hi soles es tornen a juntar una altra vegada amb un home, simplement per no estar-hi soles, quan sabem perfectament que les dones són prou fortes per viure sola, si cal. La Carme és el típic cas d'aquella persona que diu, jo vull seguir vivint, jo vull seguir sortint amb parella, però no necessito viure en parella per gaudir-ne de la parella. No ho necessito. Hi havia un poeta que deia alguna cosa així com que el Beckett, la Gustavo Adolfo Beckett, que deia alguna cosa així com la soledat és molt bonica si es té algú amb qui dir-li. Si es té algú amb qui dir-li, que és el cas de la Carme. És el cas de la Carme. Ella viu molt bé sola, però de tant en tant vol estar acompanyada. Perfecte, ho respectem, Carme. Passem a la Montse, un cas totalment diferent.
Hola, bona tarda, em dic Montse i sincerament el que us vaig explicar pues, sempre havia pensat que això no em passaria a mi. Doncs sovint escoltava les meves amigues queixar-se de que no veia prou els nets, que si només els fills les tocaven per demanar-li diners i potser alguna plorava i es preguntava ella, però què he fet jo? Que jo els he donat l'entrada del pis, si els he ajudat amb el cotxe i, bueno, a donar fins i tot la meva paga, no? I jo em pensava, vés a saber si serà veritat tot això que diu, que quina bruixa de mare haurà estat aquesta. A mi això no em passarà mai. El meu gendre està encantat en mi. Sempre que puc, faig mandonguilles i li porto, li encanten. I sé que li agraden molt. Els truco per si volen que faci de cangur, perquè tota la setmana treballant els pobrets que surtin. I així es distreuen una miqueta. I els nets, ui, per què vull parlar dels nets? Cada vegada que em veuen, en mengen a petons. Ai, com m'estimen i com els estimo. Bueno, això és el que jo pensava. Els nens ja s'han fet grans i tot canvia molt. Ja van sols a tot arreu, ja no cal que els porti enlloc. Abans, quan eren petits, anaven a la platja, al parc, a la muntanya... Però clar, el que deien, ja van sols a tot arreu. Fins i tot, quan vaig a casa de la meva filla, me'ls hi truco. Primer, perquè a vegades no hi són i ara últimament surten molt sovint. Però bueno, eren la meva vida. Hores dedicades amb ells. Sovint em diuen, mama, que no ens veien tant no vol dir que no t'estimen. I m'estimen, sé que m'estimen, m'ho diuen contínuament. Però també és veritat que amb el temps m'he adonat que realment m'estimen. Però no tenen per què entendre'm. Això potser ho haig de buscar en un altre lloc.
Gràcies, Montse. Potser això ho haig de buscar en un altre lloc. Tota la meva vida, la meva família, els meus fills, els meus nets, m'he dedicat moltíssim. Chapó, si t'hi vols dedicar, és fantàstic i meravellós. Però clar, el que no podem demanar sempre és que ens retorni amb la mateixa moneda. T'estimen, t'ho han dit moltes vegades. T'estimem, mare, t'estimem, àvia. Però tu vols que t'estimi també d'una altra manera. I això ells ja no t'ho poden donar. Ells ja no t'ho poden donar. Has de buscar aquesta comprensió, potser entre iguals, potser entre iguals. Gràcies, Montse, gràcies a tots, acabem avui i moltes gràcies per haver-nos escoltat tots aquests dies.
Perdona, jo nunca hablo, però antes de acabar, com és la última vez que vais a estar por aquí, sí. Esperemos inventarnos algo para seguir colaborando. Queríamos daros las gracias a todos, no solo a los de hoy, sino a todos los compañeros que han pasado contando casos. Y que sigáis adelante con el proyecto porque es muy guapo.
Muchas gracias, Susi.
Y nos vemos pronto. Y nos
molt
escuchamos
bé.
Pronto.
Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.
Por donde tú vayas y pases yo paso. Y por donde tú vives también yo me caeré.
Molt bona tarda. Avui comencem el racó de la Lala amb un conte que és el primer que vaig escriure. I per què és el primer? Doncs perquè va vindre la meva neta un bon dia i em va dir, iaia, en allà a l'escola, on vaig, ens han dit que les àvies i els avis, que volguessin, escrivissin un conte pels nets. Oi que tu me l'escriuràs? I jo li vaig dir, Carinyo, la iaia no ha escrit mai contes. Però tu me'ls has explicat moltes vegades. Dic, sí, però no n'hi escric mai cap. Diu, però me l'escriuràs? Dic, tu vols que la iaia t'escrigui un conte? I em va dir, sí. Diu, doncs la iaia t'escriurà un conte. Un conte de princeses i un castell? I em va dir, no, no, no. Jo vull un conte de cotxes de carreres. I llavors se'm va desmuntar tot el meu castell. A partir d'aquí vaig començar a fer treballar el meu cervell i va néixer el conte que ara us explicaré, que es titula Visca en Pegaset. I diu així: en una petita ciutat anomenada Romaní hi vivien dos nois que eren molt bons amics, en Genís i l'Eloi. En Genís anava a l'escola i estudiava molt perquè volia ser banquer com el seu pare. L'Eloi treballava en un taller de cotxes amb el pare. Tots dos eren bons mecànics. L'Eloi somiava que un dia podria comprar-se un cotxe de Fórmula 1 per participar en moltes curses. Anava passant el temps fins que va arribar el dia en què en Genís li va demanar al seu pare: pel meu aniversari m'agradaria que la mare i tu em regaléssiu un cotxe de carreres per participar a la cursa de Matarrodona. Estic segur que puc guanyar la cursa. I per al dia del seu aniversari, els seus pares li van regalar el cotxe de carreres, marca Pegaset, de color blau. Els fanals i les llantes de les rodes eren totes platejades.
En Genís estava tan content que va anar al taller on treballava l'Eloi per ensenyar-li el seu cotxe. L'Eloi va quedar bocabadat, que va exclamar: amb un cotxe com aquest es poden guanyar moltes curses. En Genís reia mentre li deia: hauries de treballar molts anys tu per comprar-te un cotxe com aquest. Però si vols, pots ser el meu mecànic. I l'Eloi, sense pensar-s'ho, va acceptar. I així va ser quan van córrer moltes curses i en van guanyar moltes també. Fins que un dia en Genís va mirar en Pegaset i va pensar: t'has fet vell, ja no corres com abans i ja m'he cansat de tu. Et duré una deixalleria i el meu pare em comprarà un altre cotxe més potent. Se'l van portar a la deixalleria del poble que hi havia al costat de la seva ciutat i allí el va deixar. En Pegaset es va quedar molt trist, tant que els altres cotxes que hi havia a la deixalleria se'l miraven.
Al cap d'una estona, el més vell de tots li va preguntar: què tens? Per què t'han portat aquí? En Pegaset va contestar que el seu amo s'havia cansat d'ell i que volia un cotxe nou. Estic brut, porto fang a les rodes i així no puc córrer tan ràpid com abans. Sóc jove per estar aquí. El cotxe vell li digué: no et preocupis, nosaltres t'ajudarem. Primer de tot el van rentar, després li van afegir una bona dosis de brillantador i també li van canviar l'oli del motor. El deixaren tan lluent i polit que semblava un cotxe nou. De bon matí, l'Eloi va anar a casa del seu amic Genís per preparar en Pegaset per la següent carrera, però no el va trobar. En arribar en Genís, va veure que portava un altre cotxe nou de trinca. Aquest és el nou cotxe de carreres. Porta'l al garatge i posa'l a punt per la propera cursa. L'Eloi va preguntar pel Pegaset i en Genís li va contestar que l'havia portat a la deixalleria del poble del costat perquè ja no servia per res. El seu amic es va empipar molt i li digué que ja no seria el seu mecànic, que aniria a comprar un Pegaset per a ell, i en Genís es va posar a riure.
Tot seguit, l'Eloi va anar a la deixalleria i preguntar a l'amo del Pegaset. Quan el va veure, tan lluent, maco i content amb els seus amics, s'apropà i l'abraçà. El noi va preguntar quant valia i amb els diners que havia estalviat treballant se'l va comprar. En Pegaset va acomiadar-se dels companys, els va donar les gràcies i va dir que mai els oblidaria, amb ells havia estat molt feliç. L'Eloi i en Pegaset van córrer moltes aventures i van guanyar moltes, curses, però també en van perdre algunes. En Pagasset va fer ric el seu amo i amic. L'Eloi, després de les carreres, sempre el rentava i l'engreixava perquè sabia que així en Pagasset descansava millor. Mai havien coincidit amb en Genís en cap de les curses que havien fet, però un dia l'Eloi va anar a apuntar-se per córrer la cursa de Mata-rodona i de sobte es va trobar amb en Genís i tots dos es van saludar i en Genís va preguntar-li si encara tenia en Pagasset. L'Eloi va contestar que sí i en Genís se'l va mirar tot dient-li que la cursa la guanyaria ell perquè havia comprat un cotxe nou. Era l'últim model de la marca Fortis. A continuació li digué adeu i marxà. L'Eloi, mentre preparava en Pagasset, li anava explicant el que li havia dit en Genís. I de sobte, oh, sorpresa, en Pagasset es posava a parlar tot dient-li Eloi, estic molt cansat de tant córrer, però aquesta cursa la guanyarem, ja veuràs. Després et demano que em deixis descansar en un lloc on tu creguis que jo podré estar content i feliç.
El dia de la carrera, quan estaven a la graella de sortida, en Genís se'ls va mirar amb un somriure burleta, però ells no varen fer cas. Quan la carrera ja estava a l'última volta, a punt de finalitzar, el cotxe d'en Genís anava primer i el de l'Eloi segon. Aleshores, l'Eloi va comentar en Pagasset, si estàs cansat, no corris més. És igual si quedem en segona posició. El més important és que tu no et trenquis. Però en Pagasset va fer l'última volta de la seva vida esportiva. Va passar com un llamp per davant del Fortis conduït per en Genís i va guanyar la carrera. Com a bon esportista que era, en Genís va felicitar l'Eloi i en Pagasset i va marxar amb el cap tan cot que quasi li arribava a terra. L'endemà, l'Eloi va agafar el cotxe i tot fent un passeig el va portar a la deixalleria on el va trobar. El duia tan net, polit i brillant que els altres cotxes, en veure'l, es van posar molt contents i van començar a fer sonar totes les botzines. I en Pagasset va entrar per la porta com el que era, un campió. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Desitjo que us hagi agradat.
Temps era temps, que més que bons o dolents, eren els més i han estat els únics. Temps d'estrapar-lo i tramvia, farinetes per a sopar, i comuna i galliner a la galeria.
Pàgines viscudes. La Fira de Sant Ponç. El mes de maig és un temps que convida a sortir. Sobretot, té una festa de gran tradició. El dia 11, festa de Sant Ponç. És un ple visitar el carrer Hospital, amb les seves paradetes plenes de productes de la terra. Vols trobar-hi farigola, romaní, mel, dolços, formatges molt ben elaborats i caramelos de menta, camamilla, orégano, eucaliptus... Qualsevol d'aquestes plantes ens poden ajudar a resoldre els nostres problemes de salut. Aquesta tradició és molt antiga. Recordo que sent jo un adolescent, any rere any, teníem una cita en aquest indret. Encara avui segueixo visitant la Fira de Sant Ponç. És important conèixer una mica la gran qualitat de les herbes medicinals. Antigament es reconeixien mèrits, que avui sembla que estan en desús. I és que en temps passat no disposaven dels fàrmacs que avui tenim. Per això, a la meva família som molt amants de la farigola i sovint la fem servir per a problemes de salut digestius. En el carrer Hospital tenim també l'església de Sant Agustí. En ella es venera Santa Rita de Càssia, el dia 22 de maig. Es diu que és la patrona dels impossibles. És molt visitada per demanar favors. De veritat que el mes de maig crec que és un mes que convida a passejar pel barri del Raval. En el carrer Hospital també tenim el Teatre Romea. Els que són amants de les comèdies catalanes tenen una cita gairebé obligada. Recordo moments d'una gran qualitat professional, dels que ja hem parlat en un altre moment. Us convido a aprofundir les possibilitats que ens ofereix aquest mes de maig. Gaudir d'uns dies esplèndids, assolejats, passejant pels carrers del Raval.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own.
Hola, amics meus. Em toca tornar a parlar sobre el mercat de Sant Antoni, perquè per mi avui és un dia de records. De records perquè amb la recent inauguració del mercat de Sant Antoni, la meva memòria em transporta a un temps ja passat. I fins i tot us he de dir que era en el temps dels meus inicis de joventut, quan els diumenges al matí, en companyia del meu germà, teníem una cita gairebé obligada. El meu germà era més gran que jo. En aquest mercat, les paradetes que hi havia al voltant del mercat es podia comprar molt bé. Gairebé de tot i sobretot curiositats. Però el que més m'agradava era el mercat dominical del llibre. Al meu germà li encantava fullejar les revistes, regatejar una mica, perquè la nostra economia en aquell temps era precària, era baixa. Jo preferia buscar cromos. Cromos d'armes, cromos de Nestlé, cromos de futbol i contes de princeses. També hi havia còmics com el Coloso, Capitán Trueno, el Jabato, l'FBI, Roberto Alcázar i Pedrín. Hi havia molts còmics que es podien trobar en números atreçats i a bon preu. I en aquestes paradetes que ja hi havia al voltant del mercat, ens passàvem gairebé tot el matí. També vèiem alguna noia maca, d'ulls blaus i rosa. I el diumenge podíem trobar també, com he dit, cromos, roba, revistes, llibres, jocs de taula, articles de cuina. Però la veritat és que els articles tenien un preu molt raonable. I de l'època que estic comentant, es valorava molt. Eren els temps de la postguerra i temps de grans dificultats. Per berenar, un llenguet i una peça de xocolata si es podia comprar. Celebro molt, content i contenta, la nova inauguració del mercat de Sant Antoni. Desitjo poder tornar a retrobar-m'hi perquè porta molts records a la meva vida. I fins i tot aquí acabem, urgents. Estic molt content de poder-vos parlar. Ofídense'n.
Yo hoy es que tengo ganas de hablar, ¿ves? Yo espero que el mercado, la nueva inauguración del mercado, no haga que el Raval, pues...
perdamos el barrio.
Sí, perdamos a la gente del barrio, suba los alquileres y nos pase factura. Eso es lo que no me gustaría.
Posible.
Porque va a ser muy posible que pase.
Sí,
de hecho, ya no se puede ni pasar por ahí. Pero bueno, habrá que convivir con ello.
Yo me lo invento y me parece cosa de karaoke, cosa de carajote, y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote.
Molt bona tarda, el món del Pere és aquí. Tenim el conte oriental de les mil i una nits per capítols. Hem narrat un parell i aquesta tarda ens toca el capítol tercer i quart. En el tercer hi tenim Aladí. Aladí és un pobre jove de condició com Ali Baba i és l'heroi d'una de les històries més anomenades. El seu nom volia dir Gloriós de la Fe. El seu posat romancer i sent l'únic fill de la vídua d'un sastre, es va fer amic d'un mag prodigiós que li concedia tot el que demanava. Va ser una tarda que caminava per les afores del poble on vivia, que va arribar fins a un jardí d'un bosc. El bosc estava ple de petits arbrets que en lloc de fer fruits donaven rubís, maragdes, diamants i safirs. Allà també va trobar una làmpada tota bruta de molsa. Aladí, entretingut en anar netejant i fregant la làmpada, se'n va adonar que al refregar-la rebia poders sobrenaturals i màgics. Al mateix temps, un geni es feia amic d'ell. D'aquesta manera va ser que va tenir tot el món sencer a les seves mans. Aladí es va obsessionar amb el poder que tenia, però sí que es va convertir en un personatge ric i molt poderós. Amb el temps es va casar amb l'única filla del sultà i se'n va anar a viure a un palau que el seu amic, el geni, va fer aparèixer entre els sols una sola nit. A la mort del sultà, Aladí proclamà el seu amic Ali Baba sultà de tota la comarca. Ara tenim el capítol quart.
Sí, Simbad el Marí era un gran navegant que tots els mars havia fet 7 viatges arreu del món. Simbad s'havia convertit en un ric mercader gràcies al tràfic dels productes que importava, dels països que produïen aliments, i estris que necessitaven el seu país i que suposadament també una gran riquesa per al comerç de Bagdad durant el regnat del califa Harun al-Rashid. En aquell temps, Bagdad estava considerada com la ciutat més exòtica i cultural del món, conegut en aquell temps. Bona part de la exquisida poesia de les mil i una nit, dels anells que suren a les seves pàgines, varem tenir el seu origen a Bagdad. Simbad era un home d'edat avançada, de posat serè, digne i persona noble.
Li va succeir en certa ocasió que alguns dels seus companys, homes curtits de la mar, van desembarcar del vaixell en veure una elevada cúpula blanca en forma d'ou que sobresortia de la sorra d'una platja. Era, sens dubte, un ou gegant, de l'ou més gran que existeix, que es coneixia amb el nom de Roc i que, curiosament, alimentava les seves cries amb carn d'elefant. Però vet aquí que els mariners varen començar a tirar pedres damunt la closca de l'ou per poder-se menjar el pollet que hi havia dins. Els pares del nadó, enfurismats, varen començar a tirar pedres sobre el vaixell d'en Simbad fins a enfonsar-lo. Simbad, agafat a un tauló de fusta, va aconseguir arribar a una altra illa propera, arrossegat per les onades. L'endemà va trobar un home mig nu, de molta edat, que li demanava per gestos que el portés a sobre de les espatlles per passar un rierol. Simbad, home de bé, el complegué i es va trobar que l'ancià, pujat al collibert, li creuà les cames per davant del coll, mig ofegant-lo. Fins que, cansat en Simbad, es deixà caure i d'aquesta manera va poder desempallegar-se del vell. Amb tot, un jove mariner que anava amb un vaixell el va rescatar en saber el que li havia passat. Li va explicar que l'ancià era conegut com el vell del mar, home monstruós, que cavalcant a les espatlles dels forasters de l'illa els matava d'esgotament per després menjar-se'ls. Yeah.
still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you.
Bé, passat els contes, ara m'agradaria parlar sobre un home que va arribar a ser molt important per aquest món. Només es deia Kofi Annan. Nascut a Ghana l'any 1938, va cursar estudis universitaris al seu país i més tard va viatjar als Estats Units aprofitant una beca de la Fundació Ford. Va arribar a completar els seus coneixements a l'Institut dels Estudis Internacionals de Ginebra i tot seguit va aprofitar l'oportunitat d'entrar a les Nacions Unides. Treballant a l'ombra durant 30 anys dins de l'Organització Mundial de la Salut, el 1983 va ocupar el càrrec de secretari general adjunt de Javier Pérez de Cuellar. L'any 1990 se li va assignar una delicada missió a Bagdad i a Kuwait, ocupant-se de la repatriació de tots els funcionaris internacionals bloquejats en la crisi del Golf Pèrsic. L'any 1993, afavorit per al Departament d'Estat americà, arribà a ocupar l'alt comissionat per als refugiats. Rere els acords de Dayton, Annan va anar a Bòsnia amb armilla antibales, fet que es va fer notori arreu del món. Tot seguit va ser anomenat secretari general i portaveu del Consell de Seguretat de les Grans Potències. Ja hi som. Per fi, va aconseguir que els Estats Units pagués a l'ONU el deute que tenia de 1.300 milions de dòlars. Així és que Kofi Annan, home de raça negra, es convertí en la persona que la població va posar les seves esperances de pau i que per ser investit com el secretari general de l'ONU evità l'ús de la força en els conflictes entre els països membres. Per últim, destacarem dos fets. Annan pensà que en els conflictes d'Orient Mitjà i en especial a l'Iraq, la intervenció de Nacions Unides va ser significativa des de molts punts de vista, sobretot fent ús de la diplomàcia adequada per solventar molts dels problemes. Així fou que millorà la imatge de la organització. Annan respon a un periodista en sortir d'Iraq. ¿Por qué ha logrado usted los que otros no pudieron? Els contesta, creo que con el tiempo las potencias del Consejo de Seguridad dejarán actuar a Naciones Unidas.
Cause I gotta bring some food home. For protection I carry around a new chrome. I smile but inside I'm hurt. I'm on the streets and my feet touching the floor. Dirt. They always said I would be nobody, but I'm focused now all about making more money. And now the time has changed. I got a brand new Rari, I got a brand new range. My mama living good in a new crib.
Bé, després d'haver retre homenatge a Kofi Annan, personatge que crec que val la pena tindre present pels seus orígens i la seva qualitat de vida. Ara posarem una mica de música, que de fet serà un recitari d'una cançó i direm: dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla, dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta en paz. Libertad, libertad sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad sin miedo, libertad si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y que no es posible que pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos
que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente, tan obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y paz.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin miedo, libertad. Si no la hay, sin duda la habrá.
L'autor va néixer a Huelva el 1972 i es diu Harcha.
En el bar de Salchichón, los gitanos forman juerga. Ay, allí me he criado yo, con todo el mundo de fiesta. De las calles centenarias, ay, del barrio del Portal, ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. Ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial.
En la calle San Clemente estaba el bar del Tony, el palmero de Pérez. En el barrio Santo Antoni vendían el bacalao en la tienda de toda la vida. El bar del Fustaret al lado del Piñulet. El bar del Fustaret al lado del Piñulet.
Baila tú mi rumba, que tú sí que rumba. Baila tú mi rumba, verdadera rumba. Baila tú mi rumba.
Molt bé, nois. Millor ja no puc ser. Un programa de primera categoria. Així que felicito els que estan aquí, els meus companys, per haver fet aquest programa amb aquesta qualitat. No s'hi acostumeu, perquè això val calés i aviam si porteu alguna cosa, ràdio oients.
Va, que ens ha quedat rodó avui.
I bé, per avui ja ens acomodiem, ja n'hi ha prou, però abans us volem recordar on estem, on ens podeu trobar i a quina hora. Llavors ens podeu trobar al carrer Salvador 6 Baixos, els dimecres i els divendres de 4 a 6, de 16 a 18. I allí nos veréis, i si podeu venir nos conoceremos. Veréis a mi amigo Pere, un gran present. Hombre, un gran hombre, la Lala. Como ya habéis oído, sus cuentos son míticos.
Una cuentista.
La Sida, una mujer muy simpática, muy dicharachera. Y mi novia, la Conchita. ¿Vale? Y yo soy muy feo, gordo, pero bueno, ahí estoy. Y si queréis colaborar de alguna manera, podéis contactar con nosotros en mediateca@rabalnet.org. ¿Ok? Pues hasta la próxima. Que el Señor os bendiga.
Déu, déu.
Passi-ho bé,
passi-ho bé i passi-ho bé.